Molt bon dia, són les 11 i 8 minuts del matí. Avui és dimarts, 25 de febrer de 2025 també, i tornem a ser aquí acompanyant-vos des d'ara fins la 1 en punt del migdia aquí a la ràdio. I vaja, Trini, bon dia.
Hola, molt bon dia, Xavi. Xavi Puig.
Com estem?
Doncs aquí preparats, com sempre. Sembla mentida, però tornem a ser aquí.
Sembla mentida.
No, sembla mentida perquè sembla un miracle, això de la vida, no? Ens llevem cada matí i resulta que estem vius. Doncs això ja és per celebrar-ho. Doncs sembla mentida també que estiguem aquí. Doncs aquí estem.
Doncs sí.
Ho celebrem aquest dimarts també fins a la 1 del migdia. Compartirem una estoneta de ràdio amb els oients que vulguin quedar-se aquí amb nosaltres per parlar de coses de nostres, d'aquí del poble, sobretot, però d'altres també.
Sí, sí, sí.
Tenim la Neus Ibáñez al control tècnic, per cert.
També sembla mentida, eh?
Sembla mentida.
També cada dia. Vol tornar també cada dia, eh? De moment. Encara ens aguanta.
Sí, això, a vegades aquí ens aguantem i déu-n'hi-do, eh? Té mèrit, eh? Té mèrit, la veritat
sí,
és
sí.
Que... Bé, doncs res, com tota la vida. És un plaer.
Doncs sí, i sempre comencem amb una notícia. Avui, de fet, una notícia que ens porta... Vaja, una notícia d'actualitat, però que fa referència a algú molt, molt antic.
Molt llunyà, però molt present encara en la nostra cultura i en aquest món d'Europa i el món. I és que es veu que algú ha descobert els vincles amb Barcelona, que és important per nosaltres, però també com, vaja, els seus orígens, familiars, que és un tema del que no se n'ha parlat tant, d'aquesta persona, d'aquest personatge universal, de Leonardo da Vinci estem parlant.
Mm-hmm. Sí, de fet, ara que deien sembla mentida, doncs sembla mentida que encara... Això, que encara surtin coses
sí,
que no sabíem, no?
Que no sabíem.
Després de tant temps.
Sí, sí. Doncs es veu que s'acaba de publicar una biografia i ens ha cridat l'atenció veure-ho al 324 i nosaltres hem pensat, doncs mira, ho compartirem amb els oients per si no ho han llegit. És una notícia que parla de la vida de Leonardo, que és la biografia que, com dèiem, acaba de publicar un historiador i novel·lista italià, el Carlo Becce, que és expert en la vida i obra d'aquest geni del Renaixement.
Gairebé 700 pàgines, aquesta biografia que s'acaba de publicar. I, en fi, és veritat que tothom coneix Leonardo da Vinci, però ell mateix diu, ha dit això, que tothom el coneix, les seves obres, el mite de da Vinci, però com a persona no el coneixem tant, i ha dedicat els últims 30 anys de la seva vida a investigar la figura de Leonardo.
Doncs sí.
I diuen que això, que podria ser la definitiva, no? La biografia definitiva, perquè suposo que evidentment no és, se n'han escrit moltes de paraules sobre Leonardo, però aquesta diuen doncs que aquí, tot i que no ho sabrem mai tot,
això,
diu ell mateix, sempre es descobreixen coses com ha fet en aquesta biografia.
Sí, però és això, que ja sap que hi haurà coses que continuaran sent un misteri. Esclar, i és bo també, no?, que hi hagi cert misteri, no?, al voltant dels mites, també.
Sí.
És part d'això, dels mites.
De fet, el seu quadre més famós sempre ho ha estat,
sí,
no?, envoltat de misteri.
Bueno, qui era aquesta dona,
i encara no sé si sabrem mai, realment.
Sí, qui era aquesta dona, no?, la Gioconda, la Mona Lisa, i que la trobem a tot el món, i que... Bé, doncs, a banda d'això, un artista que era artista, però és que era un home polifacètic, sabia de tot. I resulta que s'han descobert els orígens. Era fill d'una esclava.
Sí,
dius, i com va arribar, clar, dius, com va arribar a ser qui va ser, no? Perquè, doncs perquè el papà del noi no era esclau.
No, clar, de fet era fill bastard d'una esclava.
Exacte. Mm-hmm. El seu pare era notari, era un senyor, tot el contrari, imagina't en aquella època, Doncs és el que ha descobert Carlo Becce, que qui va ser la mare de Leonardo da Vinci. Diu que, bé, era una jove esclava que procedia de les muntanyes del Caucas i que la seva vida va ser de sofriment, d'humiliació, i que el gran trauma de la infància de Leonardo és que sempre va saber qui era la seva mare. Bé, diu que el pes de la figura de la seva mare en la vida i pintures de l'artista és obvi. Diu que justament qui domina les seves pintures acostumen a ser dones, i que fins i tot en la Mona Lisa era una mare que acabava de tenir una criatura. O sigui que aquesta figura materna la té molt present. I qui era la mare? Doncs sabem el nom i tot. Caterina, no?
Caterina, sí, això, Caterina. Això ho sabem ara. I vaja, doncs es veu que era... Doncs estava a Florència i ella treballava com a esclava en un taller tèxtil, i poc després es va quedar embarassada d'un notari que era Piero da Vinci, que va comprar la seva llibertat i la va casar amb un pagès. Fixa't que... I ell mai va reconèixer, aquest Piero mai va reconèixer ser el pare de Leonardo, però fins que va tenir 10 anys doncs li va fer de tutor i el va apuntar a l'escola d'artistes, que mira, només...
Li va treure un bon profit.
Només per això...
Ja està, ja ho va fer molt bé aquest senyor.
Li va arreglar la vida, diguem.
Doncs sí, doncs això. Clar, en aquella època, imagina't, doncs va fer el que va poder, podríem dir, no? Pràcticament, perquè ens hem d'imaginar, no eren els temps d'ara. I aquest notari, doncs, segurament amb un prestigi, no?, que havia de conservar, doncs, clar, amb una societat tan classista que fins i tot hi havia, doncs, això, esclaus... Bé, continuem sent classistes, ara, el que passa és que d'una altra manera. Les classes ja venen pels diners i ja està. Llavors hi havia, doncs, això, classes socials de les que no podies sortir si no passava això, que algú comprava la teva llibertat. Que fort. Que han passat aquestes coses.
Sí, no,
i que eren legals,
Clar,
que eren legals, que a vegades diem la llei diu això, la llei... Doncs la llei ha dit moltes barbaritats molt sovint. Mm-hmm. I s'ha mantingut durant cicles.
I sort que les lleis es poden canviar, encara que a vegades sembli que no.
Doncs sí.
Per sort s'han canviat, i en aquell moment doncs va canviar la vida de la seva mare i també de Leonardo.
I de fet té el cognom del notari.
Sí.
Sí, sí. Això és el que també m'ha cridat a mi l'atenció, que dius, no el va reconèixer, però portava el cognom del notari. I bé, doncs es veu que els Da Vinci van viure a Barcelona. Aquesta és una altra dada que nosaltres, que per nosaltres, vaja, també podem destacar especialment, no?
Sí, aquests documents inèdits expliquen aquests vincles entre la família i Barcelona. L'autor ha dit que l'avi de Leonardo, que era Antonio Da Vinci, i la seva família va emigrar durant uns anys de la Toscana a Barcelona. Vaja, eren mercaders, i com a mercaders doncs es movien entre diferents llocs, es van moure a les Balears, a València o al Marroc, i vaja, no es va quedar a Barcelona, però sí que hi va viure un temps.
Esclar, i aquí llegim, si Antonio s'hagués quedat a Barcelona per sempre, ara Leonardo seria català, o no hagués nascut.
Clar, sí, vés a saber, vés a saber. Això és com Colom, no? Que,
sí,
que tothom vol que sigui d'on és.
D'on és, sí. Doncs això, 700 pàgines, si voleu saber més, de la història de la biografia de Leonardo da Vinci. L'acaba de publicar en castellà Alfaguara i ja s'ha editat en una vintena d'idiomes arreu del món. Doncs així hem començat avui, anant una miqueta al passat.
Al passat, i això, fins i tot anant, com dèiem, a tants anys enrere, descobrint encara coses noves, no? Sempre és un moment, o pot ser un bon moment, perquè surtin a la llum doncs coses que no sabíem. I en fi, doncs anem ara amb el temps, coses que no sabem també, que ens explica
del futur,
en aquest
cas, del futur.
Del passat al futur. Anem a saber què passarà les properes hores pel que fa al temps aquí a Esparreguera. A veure, avui que fa aquest dia gris, no?, i humit. Ja fa dies que veiem poc el sol.
Avui no el veiem, s'ha amagat.
I sembla que el veurem poc, també. Em sembla que,
sí,
que aquesta setmana serà bastant passada per aigua. Veurem el cap de setmana, encara queda, per tot això de les rues de Carnaval i aquesta preocupació que hi ha sempre en aquestes festes, no? Però de moment no anem tan endavant, a veure què ens explica per avui el Joan Enric Jorba. Bon dia.
Bon dia. Doncs petit canvi de temps per aquest dimarts, que almenys a la nostra comarca doncs es convertirà en un lleuger descens de nou de la temperatura i un augment dels núvols i de les nuvolades aquesta tarda, però malauradament doncs no ens arriben les pluges. Un front fred que donarà precipitacions en forma de neu al vessant nord del Pirineu més occidental, entre la Vall d'Aran i el Principat d'Andorra, i donarà pluges, precipitacions i fins i tot algunes tempestes a les comarques interiors de Girona, tempestes que de cara a la tarda vespre poden arribar també fins la Costa Brava, entre el Maresme i la Selva. Per tant, pràcticament ja fosc, podem veure llamps cap a nord-est, cap a direcció les comarques gironines, cap a la Costa Brava. Les temperatures, un cop ens hagi creuat aquest front, baixen una miqueta, per tant, demà al matí una miqueta més de fresca o de fred a primeres hores del matí, i avui les temperatures que també es quedaran més curtes respecte a les d'ahir. Tot i que ens hem llevat amb un cel variable, encara amb clarianes, els núvols han d'anar més i seria la tarda quan creixerien aquestes nuvolades cap al nord-est, i a partir de mitja tarda i de cara al vespre començarien a caure aquestes pluges, aquests ruixats i fins i tot, com dèiem, aquestes tempestes a l'interior de les comarques gironines, que a últimes hores del dia acabarien doncs marxant mar endins. De cara a demà, tot això ja haurà escampat i tindrem un dia força més assolellat. Això sí, a primera hora del matí, ambient doncs una miqueta fred, amb temperatures que no són excessivament baixes, però sí que estan doncs més o menys gairebé en la mitjana, ambient i temperatures del que tocaria per aquesta època de l'any. Tot i que demà, amb més sol, puja una miqueta la temperatura i la setmana es presenta força tranquil·la. Sembla que també el proper cap de setmana de Carnestoltes es presenta sense pluges, però amb una miqueta de fresca, un ambient una miqueta fresquet pel cap de setmana. No tindrem temperatures excessivament altes. Sembla que divendres podria creuar un altre front fred lliscant pel Pirineu, que de nou aportaria una mica de neu a la cara nord del Pirineu, i a la resta ens podria de nou fer baixar una miqueta la temperatura. Per tant, al cap de setmana sembla que de nit i a primeres hores del matí tindrem fresca i unes temperatures que de dia doncs seran suaus, però tampoc excessivament altes. De moment, com dèiem, el cap de setmana de Carnestoltes sembla que es presenta sense pluges. Donem un cop d'ull a les dades de les últimes hores. Ahir fregàvem els 17 graus a migdia, 16 graus i mig de temperatura màxima, i la mínima d'aquesta nit passada ha estat de 5 graus i mig. Ja a quarts de 8 del matí teníem encara 6 graus de temperatura, la humitat que es manté elevada del 95%, amb vent feble pràcticament en calma de sud-oest, i la pressió atmosfèrica que ha baixat una miqueta de fins a 1.017 mil·libars, doncs a causa de l'arribada d'aquest front, que és el que donarà aquesta inestabilitat, aquest ruixatge, aquestes tempestes cap a les comarques gironines. A la resta tindrem nuvolades, però sense precipitacions. Demà al matí ens abriguem una miqueta més si cal, perquè l'ambient serà una miqueta més fresquet, les temperatures baixen una mica, i demà a migdia ja els valors es recuperaran respecte a avui. Avui no arribarem ni als 17 graus, ens podem quedar al voltant dels 15 graus de temperatura màxima, perquè a la tarda ja aniran augmentant els núvols. Res més de moment, que acabeu de passar un bon dimarts. Salut!
Continuem, 22 minuts passant de les 11, ja sabem quin temps tindrem per les properes hores, i ara és el moment de fer el repàs pel sumari.
Sí, a veure què tenim per aquesta propera dues hores, o vaja, ni això ja, hora i mitja llarga que tenim per endavant, i que, com sempre, avui amb música comencem, una dedicatòria avui bastant evident, vaja. Sí. No serem originals dins dels mitjans avui, però és que s'ho mereix. Aquesta mort sobtada, doncs aquesta notícia, sí, que es va saber ahir a la tarda de la mort de la cantant i pianista Roberta Flack, doncs avui li dedicarem aquests propers minuts.
Doncs sí. i escoltarem, ja podem, ja es deuen imaginar, no?, quina cançó escoltarem. Vaja, no cal avançar-la.
No, 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 explicarem la història d'aquesta cançó, de la seva cançó més famosa, sí.
Bé, i després tenim una entrevista que hem de dir. Avui a l'entrevista d'actualitat tindrem una sola entrevista que va ser enregistrada, i ho diem ara i ho tornarem a dir després perquè no hi hagi, doncs, malentesos, equivocacions, errors, i que l'havíem d'haver emès a motiu d'un taller que organitzava la PA del Baix Llobregat Nord aquest passat dissabte 22 de febrer. Però, finalment, aquest taller es va suspendre. I, per tant, doncs, que estàvem pendents d'una nova data per poder també, emetre l'entrevista, i resulta que, de moment, no saben quina serà aquesta data, perquè aquest taller l'havien de... Els ponents eren un matrimoni d'advocats del País Basc que havien de venir aquí per parlar d'una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea relativa a les clàusules abusives en el que són els contractes d'hipoteca. I bé, no van poder venir, no sap quan podran venir, no se sap. I nosaltres hem pensat, l'entrevista farà esment, farà al·lusió a aquest taller que s'havia de fer el dissabte. Hauran de tenir en compte els oients que, clar, s'havia d'emetre, doncs, el dia abans. I al final aquest taller no es va fer. Doncs això s'ha d'ignorar completament, però el contingut de l'entrevista està bé perquè parlen justament d'aquesta sentència, del que fa la PA, del que fa la PA aquí a la comarca, al Baix Llobregat Nord, del que casos que s'han resolt aquí d'Esparreguera, de risc casos, bé, de tot allò que pot interessar les persones preocupades pels aquells col·lectius, famílies més vulnerables que tenen dificultats per pagar la casa on viuen, que pot ser de propietat o de lloguer, i que no tenen altra alternativa que, doncs, recórrer a vegades a la PA perquè els ajudin a arribar a acords amb les entitats financeres. Bé, ells ens explicaran de com està actualment aquest tema i com de què s'ocupen, que hi ha moltes famílies implicades en la PA, i tindrem dues persones que ells han estat també afectats i que alguns, doncs, continuen donant suport a altres famílies que es troben en el mateix casos similars. Doncs això serà l'entrevista, aquesta serà l'entrevista d'actualitat d'avui.
Doncs interessant també, com dius, el contingut més enllà d'aquesta actualitat de l'entrevista. I a la segona hora, avui és dimarts, avui torna la tertúlia, per tant, amb tres persones, que tertulians i tertulianes que ens acompanyaran avui, la Mariona Masferrer, el Quim Durà i el David Oriol Rebollo, amb diversos temes també sobre la taula d'actualitat d'Esparreguera
i
de fora, sí, del món.
Doncs, si et sembla, Xavi, comencem.
Avui un tribut a una gran veu, a una cantant i pianista que ahir a la tarda coneixíem que ens deixava, i que és Roberta Flack, que doncs això s'anunciava ahir dilluns que moria amb 88 anys, i em va semblar curiós també, i quan ho vaig veure em va venir al cap, mira, diguem friki també, però m'ha venit al cap que són les tecles que té un piano de cua.
Ja.
Són les tecles, diguem, oficials d'un piano, tot i que hi ha versions amb més o amb menys.
Jo dic ja, però m'acabo d'assabentar.
Però, jo hi vaig pensar ahir a llegir-ho.
És curiós,
però, Però sí, 88. I ella era una gran pianista, també.
Doncs, esclar, aquesta coincidència.
I, vaja, una vida llarga, i que des de l'any 2022, doncs, va ser més difícil i degenerativa, perquè li havien diagnosticat ELA fa 3 anys, i finalment, doncs, ahir dilluns va morir. I bé, ja ho has dit abans que era evident quina cançó escoltaríem, tot i que...
Hi ha algunes més,
que hi ha altres èxits i grans cançons.
Hi haurà persones que pensaran en altres.
Sí, però...
Però jo la primera que vaig pensar ahir la nit...
Clar,
i la majoria de gent... Quan vaig llegir que havia mort, era la que escoltarem avui.
I llavors, més enllà d'escoltar-la, doncs m'ha semblat que està bé explicar d'on ve aquesta cançó, perquè això potser sí que no hi ha doncs, tanta gent que coneix la cançó que ho sàpiga. Així que ho explicaré, doncs, a veure si no m'enrotllo massa, perquè ens hem de situar l'any 1972, quan Roberta Flack estava viatjant en avió i a la ràdio va escoltar per primer cop una cançó cantada per una tal Lori Lieberman, una cançó que, doncs, que la va sentir, li va agradar, i després estava dins d'aquest avió, estava llegint una revista i em va fer gràcia llegir també ahir que deia per veure si havien fet algun article sobre ella. Vull dir que ella estava començant la seva carrera,
esclar.
Havia tingut ja un èxit i estava mirant a veure doncs, les revistes de famosos, no? A veure si parlaven d'ella. I es va donar compte de que no, però va veure una foto d'aquesta cantant que no coneixia i va doncs, tenir interès en saber més sobre aquesta Lori Lieberman. Llavors, ella, com dic, ja havia tingut un número 1 amb la cançó The First Time Ever I Saw Your Face, que havia sortit a una pel·lícula Clint Eastwood, i això li va donar doncs, molt èxit. De fet, els Premis Grammy, l'any 73, l'any següent, doncs, va guanyar millor cançó de l'any i millor gravació de l'any per aquesta cançó. I llavors Roberta Flack, doncs, ens l'hem d'imaginar que estava en aquest avió començant a ser famosa i volent doncs, encara més, no? I volent trobar encara més èxit i va escoltar aquesta cançó. Llavors, ara ens situem en una discoteca on el músic Charles Fox estava, doncs es trobava allà i li van entregar un telèfon. Uh-huh. I resulta que ell va agafar el telèfon i vaja, doncs ell, juntament amb Norman Gimbel, que era un altre compositor, doncs estaven treballant fent música per altres artistes, i l'any 72 doncs havien fet una cançó per aquesta cantant, Lori Lieberman, i el cas és que aquesta cançó primer es va dir Killing Me Softly With His Sadness, o sigui, ella primer es va dir Mata'm Suaument amb aquesta tristesa,
sí.
O amb la seva tristesa, no? I finalment doncs, van decidir que en comptes de tristesa posarien cançó, van canviar la lletra
títol, sí.
Per la que seria definitiva, no? Killing Me Softly With His Song. Llavors, bàsicament perquè doncs, van pensar que a ells els hi passava i a qualsevol persona li passava que quan sents una cançó, hi ha algunes cançons que et commouen,
yeah.
I és com si aquella cançó estigués explicant la teva vida, no? O un sentiment pel que estàs tu passant, mm-hmm. sigui de tristesa o sigui d'alegria. I llavors doncs, van canviar una mica la lletra per dir què sentien quan algú sent una cançó que li agrada, no? Que és justament el que li estava passant a Roberta Flack.
A la Roberta Flack.
I el
va
cas
escoltar la Lori Lieberman.
És que, mira, escoltem només una miqueta d'aquesta primera versió, la primera que es va gravar, del Killing Me Softly With His Song de Lori Lieberman.
And so I came to see him, to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Que està bé també, eh?
Sí, aquesta... molt maca.
Ja tenia, doncs, la cançó ja tenia pràcticament tots els ingredients que tindria després, doncs però sí, no va tenir èxit. Fins tot i que quines... ho van buscar, sí, no va tenir gens d'èxit.
Esclar, en una època en la que era essencial sortir a la ràdio, eh?
Sí.
Era la manera sí, sí, de donar-te a conèixer. Si les ràdios et punxaven, doncs segurament clar, arribava, si no, no. Mm-hmm. I la Roberta Flack la va escoltar a la ràdio.
Clar, els compositors estaven movent la cançó perquè tingués èxit a ràdios i llavors ella la va sentir en aquell avió i ara tornem a on estava la conversa fa uns minuts, a on estava Charles Fox, que és un dels compositors, contestant un telèfon amb una trucada misteriosa.
Sí.
Qui estava a l'altra banda? Doncs a l'altra banda va sentir: "Hola, sóc la Roberta Flack, no ens coneixem, però cantaré les teves cançons." I va ser ella qui el va trucar per dir-li que li havia encantat la cançó i que volia treballar amb ells, sí, perquè va, doncs, investigar qui eren,
els compositors,
no? Clar, ell no es podia creure, perquè Roberta Flack era més famosa que la cantant que ells estaven promocionant, no? Ell havia guanyat ja 2 Grammys i llavors, clar, ell mateix va veure una oportunitat de dir: "Ostres, m'està trucant Roberta Flack, això vol dir que alguna cosa he fet bé, i a sobre vol dir que alguna cosa m'anirà millor encara, perquè clar, és una gran cantant." Llavors, Roberta Flack li va dir quina cançó volia cantar seva, que era aquesta. Llavors, ell, evidentment, va gravar la cançó amb Roberta Flack i doncs van estar buscant la seva versió, diguem, perfecta, i la nova versió va sortir l'any 1973, al gener, i va ser un èxit. Uh-huh. Clar, és aquestes històries que els diran tant als americans, d'èxit, perquè va arribar al número 1 a uns quants països. Roberta Flack li va canviar la vida, perquè l'any següent va tornar a guanyar un altre cop el Grammy. De fet, es va convertir en la primera artista en guanyar 2 anys seguits el Grammy en millor cançó de l'any. I la resta, doncs,
ja la coneixem,
que és, doncs,
sí,
la gran cançó que va gravar, entre moltes altres, però tot va començar en aquell avió escoltant la cançó original i perseguint com fos, doncs, el fet de gravar-la ella. I ja està, i fins avui. I fins ahir, vaja.
Doncs
fins ahir que va morir.
Sort que hem tingut de poder-la escoltar, de que la Roberta Flack li agradés aquesta cançó, la fes seva i la portés a tot el món i la podem gaudir avui com a homenatge també, no? N'hi fem des d'aquí, òbviament, a tota la música que ens ha portat a les nostres vides també la Roberta Flack, no només aquest tema.
I tant. Doncs això, que descansi en pau, Roberta Flack, ahir que ens deixava amb 88 anys, i avui aquesta cançó del dia, aquest Killing Me Softly with His Song.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. But but he just kept right on slamming my face with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He sang as if he knew me in all my dark despair, and then he looked right through.
Doncs com us dèiem al començament, quan fèiem el repàs pel sumari, mira, ens queden 19 minuts per arribar a les 12 al migdia. Tenim una entrevista enregistrada la setmana passada. Per què? Doncs perquè s'havia d'emetre amb motiu d'un taller que organitzava la PA del Baix Llobregat Nord el 22 de febrer. Finalment es va suspendre aquest taller i llavors el dia següent, el dia abans, vaja, que és quan havíem d'emetre l'entrevista, vam dir, doncs no la podem emetre. A veure si tenim una nova data la propera setmana i podem, oferir-la als oients. Què passa? Que com cada moment no se sap quan es farà aquest taller, doncs hem pensat, el contingut de l'entrevista és prou interessant, és informatiu perquè ve el cas per una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre una demanda relativa a les clàusules abusives, una sentència que, a més, hem de dir, hi ha hagut ja dues sentències més també aquí a l'Estat espanyol que segueixen aquesta la doctrina, diguéssim, que instal·la el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i pensem que aquelles persones que van demanar una hipoteca en el seu moment i que van tenir una d'aquestes clàusules, que és la clàusula IRPH, que sàpiguen que podrien demanar, presentar una demanda també perquè es declari la nul·litat d'aquesta clàusula I per tant, doncs, si en el seu moment es van signar, aquestes serien nules i podríeu recuperar part dels diners pagats per aquest concepte perquè els bancs no tenien dret a cobrar-ho. Doncs per això us animem a escoltar l'entrevista. Tot seguit teniu en compte, però, que va ser enregistrada, com diem, i que la informació relativa al taller, la data, l'heu d'ignorar perquè es va haver de suspendre. Com us dèiem al començament del programa, avui ens acompanyen membres de la PA del Baix Llobregat Nord. Han vingut en altres ocasions i ara feia ja uns quants mesos que no els teníem aquí. Ens expliquen de tant en tant com està l'actualitat pel que fa a persones que estiguin passant un mal moment en el que és el manteniment del seu habitatge, el poder continuar vivint en el seu domicili. I aquest és un problema que arrosseguem des de fa ja molts anys, que no s'acaba de resoldre. Ja ho sabem, l'habitatge està inaccessible per a moltes persones, però no és només inaccessible que no pots entrar, sinó que un cop estàs vivint també pots tenir problemes i llavors et poden desnonar, pots acabar perdent allò que havies començat a pagar, que és mig teu, però que potser la teva situació econòmica canvia, amb situacions vitals que fan que de cop aquella seguretat que tenies, aquest bé essencial, que és aquest dret que està reconegut constitucionalment, resulta que doncs et quedes sense poder-lo exercir. És un dret que no es poden exercir moltes famílies i que es troben en situacions de vulnerabilitat importants. Contra tot això lluita la PA, i avui ens acompanyen dos membres, com dèiem, tots dos d'Abrera. El Carles Barrera, molt bon dia, Carles.
Bon dia.
I també la Pilar Galvez, molt bon dia, Pilar.
Bon dia.
I ens acompanyen sobretot per començar, també el que volen és explicar-nos que properament a Abrera tindrà lloc un acte, serà, em sembla, aquest mateix dissabte, si no recordo malament.
Sí.
22 de febrer, de 10 del matí a 2 de la tarda. Sí. Ens podeu explicar, és un taller.
És un taller, sí. Bueno, aquest dissabte fem el taller Abrera al centre polivalent, al Rabato, perquè darrere l'última sentència amb el TJUE, el Tribunal de Justícia Europeu, sobre l'índex de referència IRPH, que malauradament afecta a moltíssimes hipoteques, doncs els advocats que ho han portat a terme a Europa, el José María Uraskin i la Maite Ortiz, que són del País Basc, vindran a donar-nos una xarra sobre la importància d'aquesta sentència i sobre les conseqüències que tindran a nivell individual per tot aquell que estigui afectat i vulgui fer una reclamació bancària a la seva entitat per totes les quantitats que han pagat de més.
Uh-huh. És una comissió, no? La comissió IRPH.
Bueno,
més que una comissió, és un tant per cent de l'índex dels interessos que has de pagar. Llavors, normalment aquí ja tenim molt coneguts l'Euribor, que tothom sembla que ha parlat o ha escoltat parlar d'ell, i després tenim l'IRPH, que aquest no és tan conegut, però que molts bancos i abans Caixa els feien servir. Llavors, l'IRPH és més alt que l'Euribor.
Sí.
Llavors, cada mes, cada persona que tingués l'IRPH en comptes de l'Euribor pagava la lletra de final de mes més alta.
Uh-huh.
Llavors aquí hi ha una diferència que es pot reclamar.
Hi ha molts usuaris de caixes, de bancs, que moltes persones hipotecades que tenen el seu habitatge hipotecat, que els seus bancs han fet servir aquest índex de referència?
Sí, per exemple, jo conec ara de memòria afectats per l'UCI, que és Unió de Crèdits Immobiliaris, té 500.000 afectats.
Uh-huh. En total són uns 13-14.000.
Uh-huh.
A tot Espanya.
A tot Espanya. Molt bé. Doncs sobre això serà, i sobretot el contingut de la sentència, no? Que suposa,
sí,
aquesta sentència,
sí,
perquè beneficia la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea als afectats.
Correcte. Es pot reclamar aquesta diferència que es cobra entre haver pagat l'IRPH o en comptes d'haver pagat l'Euribor.
Uh-huh. Serà un taller llarg, des de les 10 fins a les 2 de la tarda.
I ens quedarem curts.
Ja, perquè això us ho anava a preguntar. Quan organitzeu trobades d'aquest tipus, acostuma a haver-hi molts assistents, no?
Bueno, sí, perquè ho fem divulgació a través de les xarxes socials, a través de PAS Catalanes, que aglutina totes les parts de que n'hi ha a Catalunya, i després advocats que venen també a informar-se, a veure com està tot. Normalment el local té un aforament de 170 persones i, bueno, possiblement anirà, no just, però quasi unes tres quarts parts del local suposem que estarà plena.
Bé, perquè vosaltres ateneu a persones que estan en situacions ara mateix bastant crítiques, no? Perquè són persones que poden perdre allò com viuen, el seu habitatge, la seva casa, la seva propietat, fins i tot, no? I han de marxar. Però també, com veiem, tracteu d'altres temes que afecten a tots els usuaris d'hipoteques, no? Els clients de bancs. I que no es troben necessàriament en aquesta situació, no? Tant de crítica, de pèrdua de l'habitatge.
Correcte. Okay. O sigui, estem entendent, per diguem-ne així, tres tipus de persones. Les que actualment tenen les dificultats per pagar i que continuen a la vivenda. Tenim també les persones que han estat pagant fins que han pogut i han de deixar la vivenda perquè l'han de donar en pagament. I després les persones que tenen lloguers socials perquè no poden accedir a les vivendes perquè el seu sou no ho permeteix ara.
Fa anys enrere va ser com un esclat, no?, de molts casos que es trobaven.
Sí.
No sé quina és la situació ara, quin tipus de problemàtiques trobeu són més habituals?
Aviam, ara la gent que ens ve d'execucions hipotecàries ja són realment les menys, perquè va ser tot un esclat quan va estallar la burbuja hipotecària, la bombolla hipotecària, que llavors sí que n'hi havia una tira, bueno, n'hi havia moltíssimes persones. Ara, doncs, ha baixat a l'Euríbor, la cosa s'ha estabilitzat una mica, i el que tenim molts problemes ara és que s'estan acabant els lloguers socials que van concedir sobre les vivendes que havien fet la dació de pagaments.
Sí.
I una vegada que s'acaben, tenim el problema de que el banc té l'obligació de renovar-lo per uns altres 7 anys, però hi ha molts bancs que
són reticents
a fer-lo, i aquí està la baralla contínua que tenim.
Però si tenen l'obligació,
bueno, però intenten obviar-la, o intenten que no sigui, perquè prefereixen vendre la vivenda a preus d'ara i tenir unes ganàncies econòmiques que amb un lloguer social no tenen. I després també està l'oportunitat ara que oferim, en què no estigui la persona afectada per la hipoteca. Com que això de l'IRPH és algo que afecta tant a les persones que han acabat de pagar la hipoteca com a les persones que l'estan pagant però tenen aquesta clàusula abusiva.
Sí, és una clàusula abusiva, eh?
Sí. Doncs tenen l'oportunitat de reclamar al banc per via judicial la diferència de tot el que han pagat a el que tindrien que haver pagat. Llavors, n'hi ha molta gent que d'això no es dona compte, però és que si tothom que hem tingut a l'IRPH reclamessin, pensa que serien més de 43.000 milions d'euros el que els bancs tindrien que tornar.
Ja.
Seria és una estafa financera. Oficial, perquè està respaldada per el Banc d'Espanya, però no deixa de ser una estafa.
Bé, sí, perquè, clar, ho ha reconegut en aquesta sentència el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, no?
Sí, per dues vegades ja.
Clar. Clar, el que ens pot sorprendre com a ciutadans és com això ha hagut d'arribar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, perquè el Banc d'Espanya no s'ha donat abans d'això.
Bueno, va haver-hi un moment que, com que estaven sobrepassats amb la demanda de justificacions de l'IRPH, el banc donava una circular al Banc d'Espanya, passava una circular als diferents entitats financeres perquè li donguessin als que anaven a fer una hipoteca perquè s'enteressin del que estava passant. Yeah. Però com tot, igual que els notaris no especificaven el que estàvem signant en cada moment, ara tenen l'obligació d'explicar-ho, però abans no, doncs de la mateixa manera no passaven aquestes cartes, ni t'explicaven el que era. I la gent que normalment signem una hipoteca, ens creiem el que s'està dient un notari i la persona de confiança del banc. Per això ha sigut falta de transparència i han sigut molts milers els que hem estat enganyats amb això. Llavors ara és el moment
de reclamar.
Sí.
De reclamar, es pareix.
Doncs bé, bona notícia que al final les coses es resolguin amb justícia, no?
Sí.
Encara que, clar, la mala notícia és que hagi passat tot el que ha passat i tantes persones que segurament no reclamaran, perquè suposo que una vegada es queda fart també, no?
Sí,
i que suposa uns diners.
I també la mala notícia és que els jutges no estan enterats de tot això. Llavors, a l'hora que fas una denúncia, tens que anar respaldat d'un informe d'algun matemàtic que pugui explicar-ho i que els jutges puguin entendre-ho, perquè clar, no n'hi ha una cosa específica perquè ells ho entenguin. Ells traten tots els temes que en general, però
sí, sí,
no estan
tan especialitzats
en això.
I a més, tota la gent que ha perdut la seva casa per no poder pagar per aquest sobrecost d'interessos i totes les clàusules abusives que han estat pagant a les seves hipoteques.
Sí, i tot això segurament doncs, és molt difícil d'anul·lar, no? De tirar enrere.
Correcte, molt difícil.
Déu-n'hi-do. Quina és la situació ara mateix aquí a Esparreguera? Quins casos coneixeu que s'hagin atès des de la PAD de Baix Llobregat Nord?
Tenim, ara que em recordi, n'hi ha una persona que va donar la seva casa a Andació, va poder pagar, va haver de donar la seva casa al banc, li va quedar la moixilla corresponent. Llavors estem mirant, ara de memòria les xifres no les recordo, no les puc dir, però així, a cop de prom, li podria dir que si el banc, a través del seu jutge, li tornés el que li haurés la diferència, aquesta moixilla ja no hi hauria, perquè podria tornar els diners que li deu al banc, i no sé si encara li quedaria alguna coseta per mirar la seva casa, anar a la propera casa o el que sigui.
Ja, però no es va fer així. O sigui, ell va deixar, aquesta persona, deixar en dació
el seu
habitatge, vol dir que li passa la propietat al banc.
Correcte.
Per compensar el deute, diguéssim,
correcte,
no?
Però
queda un deute pendent.
Correcte, i aquest deute queda en forma d'hipoteca, o sigui, tens un deute en el banc, però no tens cap propietat.
Clar, tu ja no tens la propietat perquè has de continuar pagant una hipoteca pel deute pendent.
Sí. I no tens propietat.
I no tens propietat.
Llavors, el banc s'apropen als avaladors i si aquests tampoc responen, llavors agafen el teu sòl i fan un embargament.
Ja.
Llavors,
o sigui, no hi ha manera de sortir-se'n d'això.
No,
et
no.
Quedes que del teu sou una part es destina a la hipoteca, però a part has de resoldre el teu problema de dir, i ara on visc.
Exacte, llavors moltes persones tenen el problema de que han de tornar amb la seva família, perquè clar, pagant una hipoteca ni pots optar a comprar una altra casa ni un lloguer. Llavors hi ha gent que s'apropa a la segona oportunitat, que també és una altra opció.
Sí, que això és una llei relativament recent, no?
Sí, correcte.
Sí. Sí, sí, bueno, és una llei que l'única circumstància que ha d'haver-hi és que n'hi hagi més d'un deutor. O sigui, si tens una hipoteca que et queden de pagar, com ell diu, una motxilla, que nosaltres li diem la motxilla,
sí.
I tens alguna deuta més, ara tenim l'oportunitat
si de... Si no tens cap altre deuta més, llavors...
No, té que haver-hi més d'un acreedor. I, bueno, i per exemple, si tens deutes amb Seguretat Social i Hisenda, únicament té un tope de 10.000 euros. Més de 10.000 euros tampoc t'ho cobreix la segona oportunitat.
Perquè la segona oportunitat és com començar de nou.
És un concurso d'acreedores. El que fan les empreses a nivell jurídic, ara es pot adaptar i d'una manera molt fàcil a nivell de persona física. Llavors, tu tens que especificar mitjançant advocat i procurador. És un judici mercantil i tens que dir les deutes que tens que demostrar-les, lògicament, i entres en un concurs d'acreedors que dura 15 dies en el que el jutge traspassa aquestes deutes, avisa als acreedors de que estàs en un concurs. Què passa? Que normalment els acreedors no s'oposen perquè per oposar-se tenen que fer-lo mitjançant un administrador concursal i això costa molts cèntims. Com que les deutes que podem tindre les persones treballadores normals no són gairebé de molts cèntims, no els surt a compte. i ho deixen passar, i quan passen el temps de que estàs en un concurs de creedors, quan passen aquests 15 dies, el jutge fa un escrit d'exoneració en el que te treu de sobre les deutes que has tingut i ja no poden reclamar-te, inclús si tens algun embargament, uh-huh. Qualsevol deute de les típiques targetes revolving que n'hi havia, que també era una estafa financera, doncs tornes a començar des de zero i et donen una segona oportunitat per poder alliberar-te.
Això, si tens una motxilla,
la pots posar. A la segona oportunitat es pot posar com a deute,
ja,
perquè en realitat és una deute que tens amb el banc.
Uh-huh.
O sigui, qualsevol deute que tinguis, sí, la pots ficar.
I aquest és un dels casos, no?, que estàveu atenent aquí a Esparreguera.
Sí, sí, és una persona d'aquí, un veí d'Esparreguera, que va arribar el dia que no va poder pagar.
Mm-hmm.
Estava amb el IRPH,
sí,
i va tindre que donar la casa.
Clar, però ara potser amb aquesta sentència resultarà que li han de tornar uns diners, no?, que tu deies abans, no?,
sí,
que potser resultarà que no hi ha, existeix aquest deute, perquè sí, ja li han cobrat de més, no?,
sí,
perquè
sí,
era una clàusula abusiva que ell ja va estar pagant durant un temps.
Exacte. Uh-huh. I fins i tot aquesta deute pot arribar, ja li dic, no, les xifres de memòria no les recordo, arriba a desaparèixer la moixilla,
sí,
i a més, fins i tot, potser, ara no recordo, li arriba a entrar uns calerets.
Clar, fins i tot li poden deure diners.
Sí.
Bé, com són importants aquestes sentències d'Europa,
Correcte.
Clar, com totes, quants problemes resolen, que sí, no sabem resoldre aquí a nivell nacional, també. Que, hi ha algun altre cas, no?, aquí a Esparreguera?
Ara,
em sembla, dèieu abans...
Hipotecari, que recordi...
No, de lloguer
sí n'hi ha.
Sí,
sí.
De
persones
sí
que no poden pagar lloguer.
Correcte. I han de remitar el seu lloguer social.
Sí, perquè normalment les persones que no poden pagar un lloguer actualment són lloguers a fons voltors, a bancs. O sigui, no és que siguin persones particulars
sí,
que posen el seu pis a lloguer i no le poden pagar, no. És persones que adquireixen un pis en lloguer que és d'un banc i en un moment donat no poden pagar-ho.
Uh-huh.
I llavors, doncs, també solucionem aquest tipus de problema.
Com es soluciona això? S'ha de negociar amb el banc?
S'ha de negociar amb el banc.
S'acostuma a poder negociar ara millor que temps enrere amb els bancs?
És pitjor.
És pitjor ara?
És pitjor perquè ja no tenim. Abans hi havia un banc de referència i anàvem allí, reclamaven de la manera normal amb el director, si no t'ho solventaven, feies una acampada en el banc...
I ara no?
Ara no, perquè el que n'hi ha enrere no són bancs, són ja, fons voltors, són no grans estan, tenedors.
No estan físicament en lloc...
Alguns estan o a Madrid o a Luxemburgo o... O sigui, estan dispersats, llavors no tenim a on recórrer.
Ja, almenys per fer-ho visible, no? Perquè
exactament,
la gent ho sàpiga, no?
Sí.
Que aquella entitat està fent, doncs, sí, està tractant així, sí, a les persones, no? Això és molt important, també,
sí,
perquè a ells no els hi convé tenir aquesta fama, no? Però, clar, si els que ho fan no els pots trobar així físicament,
sí,
tan fàcilment, doncs... Bé, doncs, vosaltres sou membres i sou afectats, heu estat afectats durant
sí,
un temps almenys, no?
Sí.
Amb la PA heu trobat el suport, suposo la PA, diuen, m'han explicat, no? És un espai en el que moltes vegades entren persones, membres, perquè es troben en una situació delicada,
uh-huh,
i vull dir, està molt viva en el sentit que entren sí, i marxen també, no?
També.
I alguns es queden per continuar també fent aquesta tasca de suport als que,
sí,
als que van arribant nous.
Correcte.
Però vaja, que vosaltres ho heu viscut això...
Sí, des de fa anys ja.
Directament.
Sí,
sí, sí, sí. Aviam, malauradament, la gent ve, resol el seu problema, l'ajudem a resoldre, perquè això cadascú té que resoldre el seu. Nosaltres ajudem i
ja,
intentem arribar fins al final.
Fins on es pot,
però és la gent la que es té que empoderar i agafar les eines per poder resoldre el seu problema.
Uh-huh.
Llavors, malauradament, dels que quedem, dels antics, són pocs, perquè la gent arriba i una vegada que té resolt el seu problema ja s'oblida,
pues ja
passa
són molts els que marxen,
però bueno, menys mal que n'hi ha molts que continuen quedant-se i portem endavant tota aquesta lluita.
Molt bé, doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més.
Sí,
sí, a veure, volíem comentar que avui s'ha fet també oficial la notícia que també des de la APA hem col·laborat i hem promogut, que és la denúncia al a l'Ajuntament de Martorell,
sí,
perquè estaven fent una il·legalitat perquè suposaven l'empadronament de persones que no tenien el que es diu
un títol, un
contracte de lloguer o de propietat. Llavors, això que sembla ser una cosa molt, molt senzilla, sense aquest empadronament, les famílies que tenien fills no podrien portar els fills a l'escola perquè no estaven empadronats, no tenien el dret principal de la targeta sanitària perquè tampoc estaven empadronats. Llavors,
queden restringits als drets sanitaris i a l'educació, no?
Correcte. I tants altres
com el fet de no estar empadronats.
I també la possibilitat d'accedir al lloguer social, les ajudes a l'energia i tot això. Llavors,
la notícia és que avui s'ha sabut que el jutjat ha admès a tràmit.
Sí, avui hem donat a conèixer a través d'un mitjà digital,
no?
Hem posat un contenciós administratiu al senyor Xavier Fonollosa i a l'Ajuntament de Martorell per primera vegada per no fer cas de la llei que diu que tot el món, aunque sigui en un banc al carrer, té que estar empadronat per motius d'estadística.
Uh-huh. I allà això no s'estava complint?
No. El senyor Fonollosa l'únic que ha dit sempre és que els que no tenen un títol de lloguer o de compra-venta són delinqüents i que ell no ho vol en el seu municipi. I ho diu obertament. No és que... Ja. I llavors això no és així.
Bé, doncs esperarem la sentència.
Sí.
Ara haurem d'esperar la sentència, també. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Pilar Gálvez i Carlos Barrera. Gràcies i fins la propera, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, molt bon dia.
Bon dia.
Adéu.
És la ràdio d'Esparreguera, és la teva, és la meva.
Una vegada hi havia un programa de ràdio.
Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
Miro la meva bola.
Andreu Cistella, el Pauet.
Aquí, Xan, què fer?
Contes de microbis.
La desfilada dels microbis.
Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
Li diré a la meva mare.
La Moixiganga.
Un programa presentat per Moisès Bru.
La Moixiganga.
Ves, quina gràcia.
Cada dimarts a 8:45 del vespre, a Ràdio Esparreguera.
Vols rebre les notícies d'Esparreguera al teu mòbil? Subscriu-te a la llista de difusió del WhatsApp de Ràdio Esparreguera. Com fer-ho? Molt fàcil. Grava el número 648 34 58 a la teva llista de contactes. Repetim, 648 34 58. Seguidament envia'ns un WhatsApp a aquest número amb la paraula ALTA i comença a rebre les notícies diàries al teu mòbil. Ràdio Esparreguera, ara t'ho expliquem al WhatsApp.
continuem en directe passant 7 minuts de les 12 del migdia d'aquest dimarts 25 de febrer de 2025 i comencem la tertúlia habitual dels dimarts i els dijous a aquesta hora fins a la 1 del migdia. Parlarem de temes d'actualitat del món, del nostre país o del nostre poble. I ho farem amb els tertulians que tenim aquí, col·laboradors als quals els agraïm moltíssim sempre la seva predisposició, la seva disponibilitat i les seves ganes de venir, perquè sense ells això no seria possible, evidentment. I també us recordem abans de començar que podeu intervenir, si voleu, trucant al telèfon de l'emissora municipal en el moment que vulgueu. Marqueu el 93 777 18 76 per donar la vostra opinió sobre el que aquí es vagi parlant. Doncs bé, saludem ja a la Mariona Masferrer. Molt bon dia, Mariona.
Hola, molt bon dia.
Benvinguda. També tenim Gràcies. Amb nosaltres el David Oriol Ribolló. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I ens acompanya avui també el Quim Durà. Molt bon dia, Quim.
Molt bon dia.
Bé, tenim uns quants temes. A veure si ens dona temps a parlar-ho tot, perquè m'he preparat uns quants temes diferents, eh? I a vegades comencem amb un i ens allarguem tant que després ens queden aquí sobre la taula i ni... Però vaja, que si s'allarga, doncs tampoc no passa res. És perquè hi ha ganes de parlar del que sigui, no? Començarem, si us sembla, parlant del Papa, que està en hores crítiques. Estem a Twitter, a tots els mitjans de comunicació parlen d'aquesta situació del Papa Francisco i voldria començar, no sé si seguiu, suposo, no? Esteu atents, sí. No? És per vosaltres important el que pugui passar al Papa, el que passa normalment al Vaticà, el que fa l'Església com a institució, el que fan les persones també que formen part de l'Església. Fins a quin punt creieu que encara ara l'Església és doncs, un element important en el nostre poble, en la nostra societat?
Sí, jo crec que té la seva àrea d'influència, l'Església. Més amb uns que amb altres, segurament, però sí. Precisament a l'aula de... universitària, va venir per dues vegades, a veure si me'n recordaré el nom, un expert en temes vaticans que ha publicat dos llibres ja, Vicenç Lozano, ara. I coses bones i coses dolentes, perquè també hi va haver aquell cas de la banca vaticana i tots embolic que dius, ostres, per ser que es parla de l'Església, té molts braços l'Església. Hi ha braços que són espirituals, però es veu que també n'hi ha de materials i tirant a mafiosos, o sigui que...
I tant.
De tot. Però jo, particularment, amb aquest Papa Francisco, m'agradava força. Sí, el veia molt progressista, molt obert d'idees i molt viatger, aquest senyor.
No sé si heu vist, per cert, parlant de l'Església també, aquest documental que ha fet amb diferents episodis la Mònica Terriba sobre l'Opus Dei. No l'heu vist encara?
No.
Doncs ja en parlarem quan... Sí, el dia que el veieu. Bé, doncs tenim aquí un tall, un àudio, que m'agradaria que escoltéssiu, perquè és del Papa Francisco parlant, responent a una persona que... doncs li pregunta sobre els prejudicis que poden haver-hi, la discriminació que pateixen les persones no binàries, les persones del col·lectiu LGTBI, i tenim aquí el tall en el que en uns pocs minuts podem veure quin és el posicionament del Papa Francisco al respecte. L'escoltem.
Jo soy Celia, jo soy una persona no binària i també soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida y quería preguntarle si ve un espacio en la Iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general.
Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la Iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La Iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie.
¿Eh? ¿Y qué piensa de aquellas personas de Iglesia, ¿no? que o sacerdotes, que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no?
Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas, que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas, ¿no? En general, uno de estos tipos de condena es un incoherente, tiene algo adentro. Entonces se libera condenando a los otros, cuando tendría que agachar la cabeza y mirar su culpa. Pero el día que la iglesia pierda su universalidad, ciegos, sordos, cojos, buenos, malos.
Bé, és fins aquí, eh? Uh-huh. Què us sembla?
Bueno, el que preguntaves abans, l'Església té una certa rellevància com a religió, però també com a política. Uh-huh. Al final el Vaticà no deixa de ser un país, el papa és un jefe d'estat, uh-huh, i dels més influents, em sembla que no, però és una persona influent a nivell de la política no només, internacional, perquè al final molts jefes d'estats que dius relativament importants acaben anant a visitar en aquest cas doncs el papa francès, el que sigui en el seu moment, i a nivell polític també té molta influència i sempre ho ha tingut al llarg de la història. Mm-hmm. A nivell polític abans eren els que coronaven reis, ara ja no coronen reis, però moltes vegades la seva decisió té afectacions a nivell polític internacional. Vull dir que és un tema que és molt complex, no només com a caire religiós, sinó també com a caire polític, perquè moltes vegades hi ha molts governs que, depenent del que diu el Vaticà, s'ho pensen tres vegades. I hi ha altres que no, però té una certa influència. Uh-huh. A nivell polític.
Estic d'acord que el que deia la Mariona, que l'Església té molts braços, no? I la podem, depèn de quin punt de vista l'agafem, serà una cosa o serà una altra. Jo, francament, políticament, no li veig tanta transcendència, sí que econòmicament. Econòmicament és una de les potències mundials, l'Església, no? Amb la quantitat de patrimoni que arriba a tenir. Aleshores, econòmicament molt influent, políticament sí que per imatge potser sí, que sembla que, però a l'hora de la veritat, si em permeteu, ni cas. Vull dir, no sé, digueu-li en el tram que vagi a veure el Sant Pare i et dirà que, no sé, penso que políticament no és tan transcendent, sí, econòmicament. I realment, clar, porta una història darrere, una història amb moltes ombres, amb moltes ombres. I ara jo tenia l'esperança, jo no sóc religiós, però jo tenia l'esperança amb aquest Sant Pare, doncs, que les coses canviessin, però, clar, vull dir, les coses de Palacio van despacio, i potser ell tenia una intencionalitat de canviar coses realment que són anacròniques, però, clar, porta darrere una història i una motxilla difícil, difícil de moure.
Sí, però si t'hi fixes, moltes vegades hi ha governs que quan jura un president molt juren sobre la Bíblia.
Sí, sí. Sí, sí, bueno, Espanya fins fa poc.
Bueno, hi ha alguns que diuen jo no processo, sí, sí, o no segueixo aquesta religió, però vull mantenir-me més de caire laic, però hi ha molts, sí, que acaben jugant davant de
Déu.
Sí,
Déu,
vull dir que i és el que et deia, com a Església té molta influència, com a religió, perquè hi ha molts, sí, països que són catòlics, cristians, o de les branques que derivin de l'Església, però a nivell polític doncs també té molta influència. Potser és veritat que ha anat perdent al llarg dels segles, però és el que, sí, deia abans, clar, no? Abans,
actualment, abans era...
No coronava rei si no t'ho deia el papa. I,
si no combregaves.
Si no combregaves, perquè mireu el cas d'Anglaterra, el rei
Enric Vuitè es volia separar perquè, bueno, era un bala perduda, volia deixar una dona perquè se'n volia anar amb una altra, el papa li va dir que no, i què va fer? Pues si no, pues mira,
pues me'n vaig,
i soc Déu, aquí està la meva religió i em puc separar perquè jo ara soc Déu.
Sí, sí. Però clar, els temps han canviat moltíssim, no? Però és el que dieu, en tot cas, encara el Vaticà i l'Església continua sent l'estat del Vaticà influent, i a més és que hi ha contribucions econòmiques també, no?, d'estats, sí, sí, no?, països que donen diners al Vaticà, per exemple, al...
I soldats, perquè, per exemple, la Suïssa encara aporta la seva guàrdia a Suïssa, són militars.
Sí, per exemple, sí.
Vull dir, és l'exèrcit actual del Vaticà, és la Guàrdia Suïssa. No envia molt, em sembla que envia 500.
L'any 2023, em sembla, Estats Units va contribuir amb 11 milions d'euros, després ho va fer Corea amb 3 milions i mig, Itàlia amb 2,9 milions d'euros. I a l'any, no sé si ho fa cada any, però a l'any 2021 van publicar al Vaticà totes les seves propietats, van fer públiques quines propietats tenien. I perquè hi ha un registre que el tenien fet des dels anys 60, però mai ho havien publicat, i segons els comptes del 2020, els guanys van ser menys de 51 milions d'euros. Les inversions financeres van sumar 1.778 milions.
Mare meva, imagina't.
Les contribucions per les necessitats de la cúria romana es van reduir a la meitat, de 41 a 20 milions. Es veu que són uns comptes amb saldo positiu. I com dèiem, doncs era la primera vegada des del 1967 que es publicaven els béns, i deia que la Santa Seu té un patrimoni immobiliari de 883 milions d'euros, en gran part fet per 5.000 propietats, constituït per 5.000 propietats. La majoria estan a Itàlia, però també a França, Regne Unit, a Suïssa. Es detallen 4.051 propietats a Itàlia, de les que el 92% està a Roma. 1.120 propietats es reparteixen a Londres, París, Ginebra i Lausana. I no es detallen propietats a Espanya. El 40% dels edificis són escoles, convents, hospitals, i a preu de mercat posa de lloguer només un 14% de les propietats a Itàlia. Bueno, tot això són dades que van donar ja fa uns 4 o 5 anys.
Deu ser sota el Vaticà, perquè, a veure, aquí a Espanya l'Església té propietats, vull dir.
Sí, l'Església té propietats.
Però no deu ser directament del Vaticà, deu ser directament de l'Església espanyola.
Doncs, sí, clar.
Perquè, si no, no té sentit, perquè, a veure...
En altres països també hi ha...
La veiem clarament...
No, és que té repartit per tot arreu.
Per això dic que...
Per tot arreu, sí.
Qualsevol Església, en teoria, seria propietat de l'Església, no? En teoria. Vull dir... Entenc que la informació aquesta deu ser més de les propietats
directes del Vaticà.
I sobre aquestes declaracions que hem sentit, que ja sabem, no?, que últimament el papa Francisco s'ha destacat, s'ha diferenciat d'altres papes, no?, perquè sembla molt més obert, no?, als moments, no?, actuals.
Bona pregunta la de la Cecília, em sembla que ha dit. Bona pregunta. I molt bona resposta la del papa, que diu que Déu no rebutja ningú, que l'Església és oberta a tothom. A mi em sembla molt bé això. Jo ho considero que és així. Sí, l'homosexualitat mateix s'ha vist animals, en espècies animals que n'hi ha. No diuen que són la creació de Déu, doncs vol dir que Déu ha creat certs, que no tots són iguals.
Però pensa...
Que ha costat, no?
Ostres, fa 50 anys això era... Que no excluïo ara...
Pecat mortal.
Fa 50 anys et divorciaves i t'excomulgaven, eh?
Sí.
Cuidado, que han estat 2.000 anys excloent al més mínim que deia algú que no estava d'acord.
Aquesta línia que ha agafat el papa Francisco, vosaltres creieu que la seguirà? El propi papa
l'Església té un problema.
Depèn.
I ells mateixos s'estan donant compte, que és que estan perdent influència i estan perdent
clients, per dir-ho d'alguna manera.
No volia dir-ho com a clients, fidels.
Sí, fidels.
I això és un problema. És un problema perquè al final si no arribes a uns termes d'intentar modernitzar una mica, és difícil perquè, clar, l'Església és una cosa molt conservadora i depenent de qui estigui davant, és veritat que el papa francès potser ha sigut no tan conservador i ha sigut una mica més obert en aquest aspecte, però és veritat que costarà molt i és un tema que ells mateixos s'estan donant compte, perquè tenen un dèficit molt important, per exemple,
de religiosos,
no? Fins i tot de cures. Sí, vull dir, sí. Tenen un problema molt greu.
Vosaltres creieu que si hi hagués la possibilitat de, pels capellans, casar-se, hi hauria més vocació o hi hauria més nois creients que agafarien aquesta...
Sí, jo penso que sí.
O fins i tot que les dones també poguessin ser...
Clar.
I tant, jo no estic convençut de que això faria un gran pas l'Església i guanyaria sacerdots.
I per què
no
són reticents a fer-ho? Si això,
suposo... Perquè són tradicions que venen de fa molts segles i són dogmes que van posar fa molts segles. El fet de que no puguis casar i venia per culpa d'un papa que era els Borges, per temes d'herències, perquè clar, després podien venir els fills i podien dir, ei, mon pare era el papa, això era seu, doncs ara és meu, per herència. Clar, tu no pots reclamar és la casa de Déu, no? Encara que el teu pare fos un papa, per això doncs es va decidir
les herències per l'Església.
Ara, és veritat que...
Deixa't del mòmio, no?
Però és veritat que és un tema que fa molt de temps que volta sobre l'Església,
sí.
No només pel fet de veure si poden treure fidels i poden treure joves per ser, doncs, capellans, sinó també per altres aspectes que cada vegada ha sortit més a la llum, que és el tema de pederàsties i tema d'abusos a menors,
sí.
I tot aquest tema... que també és una lacra que els acompanya.
I
és clar, és molt, avui en dia amb la informació és molt fàcil i cada vegada se'n surt a més, i això és una lacra que els hi pesa a l'Església.
I de fet ho hem de diferenciar, que hi hagi un capellà que sigui pederasta, no ho hem de barrejar, que l'Església és no,
o que tots els capellans
és aquella persona que està faltant.
Sí, Mariona, però cuidado, és aquella persona, però n'hi han d'altres que li estan o li han donat cobertura,
Ja, que ho han,
això també és
que un, sí, que han protegit d'alguna manera, ho han tapat, no?
Exactament.
Fins a quin punt, és clar.
Exactament.
Aquí està el problema, perquè tothom pot entendre que en un qualsevol associació, societat, comunitat, no pel fet de ser, no sé, encara que tu tinguis molts principis com a societat, hi haurà elements que són, doncs, disruptius, però és clar, però llavors toca que sigui transparent i que es digui
la pròpia associació
i apartar-los, no protegir-los.
Clar. I aquí ha fallat, jo crec que aquí ha fallat l'Església, realment.
Una altra cosa curiosa és, bé, ja ho sabem tots, que vivim en una societat patriarcal, perquè no sempre hi ha hagut papes, homes, sempre. Ara bé, quan estan malalts, mira quina cosa. Se'n van a una residència i els cuiden les monges. Escolta'm, també hi deuen haver capellans joves que poden curar, que poden fer cures, vull dir, que podrien cuidar, no?
No.
És que aquesta és una altra cosa.
Els papers molt definits, eh?
Des del meu punt de vista, l'Església sempre a la dona l'ha considerat funcional. Em serveix per cuidar-me, per fer-me el menjar, per fer-me el llit... Vaja, fa
fet,
poc...
Clar, això... Perdona, Quim, fa poc.
No, que encara tot rector de qualsevol parròquia tenia la seva assistenta.
Sí.
Que no sé si hi hauria algun assistent, no? Però hi havia una senyora que és la que cuidava del rector.
De la casa i de la...
Exactament.
Sí. Que no sabem, clar, amb la influència que ha tingut durant tants segles l'Església, aquesta manera de fer, aquests rols tan definits entre els homes i les dones, era el que l'exemple que es donava a la societat també, no?
Sí,
clar,
sí.
Ara, perquè hauria de ser a l'inrevés, no? Una miqueta l'Església s'haurà d'adaptar a com la societat ha evolucionat al marge de la mateixa institució, no?
És que, mira, per la meva experiència personal, va haver-hi un moment amb els meus fills que ens van dir si volíem que fessin religió o no al col·legi. I la conclusió, després vam parlar profundament, la conclusió va ser: el missatge és bo, no fa mal, al contrari, dona uns valors, etc, etc. La instrumentalització de tot aquest missatge és lo dolent. I això per mi és l'Església. Realment, el missatge de Jesucrist, la Bíblia, tot això és positiu i aporta realment molt a la societat. Però, clar, tot l'embolicament...
Però ara mateix això... no... ara, perdoneu, la ignorància, però ara no recordo si s'està... L'assignatura de religió, tal com s'entenia abans, em sembla que no forma part dels, dels programes educatius.
No, ètica o alguna cosa així.
Ho veieu bé, això? O creieu que hauria d'haver-hi la possibilitat de que els pares poguessin triar també, si volen...
No.
Religió.
No, jo trobo que la...
Que no vol dir que sigui la cristiana, la... pot ser
no,
totes
les religions. Sigui, jo penso que la religió l'ha de donar la família i l'ha de donar, doncs, en aquest cas que estem aquí, en la religió catòlica, doncs a l'Església, que jo sàpiga, fan catequesi i fan cursets i fan coses, i m'imagino que els marroquins a les mesquites, suposo, que també els deuen explicar la seva història. Perquè, és clar, si llavors s'ha de donar religió, quina religió? Aquesta societat no és la de fa 50 anys. Aquí hi ha moltes cultures diferents i cadascuna d'elles tan respectable com l'altra. O sigui
de
que,
fet, l'Estat és aconfessional.
És aconfessional.
Que vol dir que no és laic, és que respecta totes les religions.
Sí. Jo crec que sí que s'hauria de donar, però amb un caire més d'història. I no només una religió, sinó diverses religions, i explicar el més important, perquè hi ha molt desconeixement.
Avui en dia, al cap i a la fi venim d'aquesta civilització, no?, judeo-cristiana, vull dir que és la base.
Sí, però hi ha molt desconeixement, i és el que dieu, de religions n'hi ha moltes, perquè és veritat que aquí tenim la cristiana romana apostòlica, està els evangelistes, està els testimonis de Jehovà, està l'islam, està el budisme, perquè també doncs, ha entrat el budisme, però és que hi ha moltes més religions al món. Sí. Vull dir, hi ha el xintoisme, hi ha moltes religions. I hi ha molt desconeixement a nivell general de la gent, perquè si tu ara parlem de la religió musulmana, segurament... És que jo conec molt poc, també, d'aquesta religió. I, clar, és una religió que conviu dia a dia, també, perquè al final estem tan globalitzats que convivim també amb aquestes religions. Jo crec que sí que s'hauria d'explicar, o hauria d'haver-hi una classe, però no en el concepte
d'adoctrinament,
sinó en el concepte d'explicar, el món ja està així... I també
els perills també, no?, d'aquestes religions quan
les seves històries,
extrems, no?
Sí, a través de les seves històries ja t'explica.
Les creuades,
correcte,
tot el que és...
Dir, tot el que hi ha hagut, perquè no han sigut sants.
I actualment també, no?, que encara hi ha doncs, extremismes.
El que passa que és un tema molt complex, però si intentes exposar-ho de tal manera o vendre-ho de tal manera, de dir, no és un adoctrinament, sinó és una explicació perquè tu sàpigues, perquè tu puguis dir, sé de què va l'Església cristiana, sé de què va l'Església musulmana, sé de què va el budisme, i a partir d'aquí, doncs...
De fet, mira, jo recordo que quan vaig arribar primer de BUP, en aquella època que es feia BUP, la professora d'història, el primer que ens va dir quan va arribar va ser la d'història,
Sí.
El primer llibre que heu de llegir per conèixer la història, el primer llibre d'història que hi ha és la Bíblia.
Pues sí.
És el que ens va dir en aquell moment. Se'n va quedar,
Sí,
molt,
sí,
perquè,
clar.
Dic, ostres, clar,
no sé.
Clar, allà hi ha de tot, no? Hi ha qui s'ho creu tot literalment, i hi ha qui diu, això és un simbolisme, i hi ha qui diu, doncs, és que és veritat, hi ha referències a pobles que és veritat, que és part de la història, no?
Sí, sí.
Però mil·lenària d'aquests pobles.
És que ha estat molt manipulat.
Clar, clar, clar.
La
cosa és,
manipulat.
Quan la llegeixes, com interpretes allò?
Com
s'interpreta?
Sí.
I això té... Bueno,
imagina't. Sí, és que està molt... hi ha moltes coses tretes de context. Ara se m'ocorreix els testimonis de Jehovà, que no es poden fer transfusions de sang.
Clar.
No crec que Jesucrist digués que no es podia fer una transfusió de sang. És que no existia en aquell temps, no? Hi ha molta interpretació o manipulació de la... També recordo els testimonis de Jehovà. Jo era jove, van venir a casa, perquè jo estava interessat per aquestes coses, i m'ensenyaven la Bíblia i hi havia un pàrraf que deia no passarà una tercera generació antes de que haya una tercera conflagració mundial. Han passat ja tres generacions i res de res.
Però això jo recordo també que havien vingut a casa una sí, temporada.
Sí, a convèncer.
Que la meva mare, ara jo explico aquí una cosa personal, però bueno, és igual. No, que la meva mare els deia, sí, passeu. I ella anava planxant i li anaven explicant. I quan portaven 2 anys els hi va dir, mira, és que no m'ho acabo de creure. No cal que vingueu més perquè és que no. I ja, en aquella època, clar, ja deien, i jo recordo que el missatge era d'aquí a poc s'acaba el món. O sigui, ja,
sí,
tot el que està passant al món és tan greu que és un símptoma de que, sí. Però clar, han passat 40, 50 anys d'allò. 50 anys.
Que sí.
I algun dia s'acabarà.
D'algun dia s'acabarà, però ho veurem nosaltres.
Vés a saber quan. Dic jo,
Però no per causes apocalíptiques, s'acabarà perquè ens quedarem sense oxigen de tant CO2 que tindrem a l'atmosfera i no hi haurà arbres. Vull dir...
No diuen que el 2032 toparà un meteòrit.
Sí,
el dia 22 de desembre, el dia de la Loteria Nacional. Per això me'n recordo de la data. I dic, bufa, però que miraran desintegrar-los, clar, abans no arribi a la Terra. Però vull dir... Jo què sé.
També els maies deien que el 2012 s'acabaria la Terra, no? I...
També.
La tenim bruteta, empudegada, però aquí està.
Però aquí està.
Sí, la naturalesa. A veure,
al final, retornant amb el tema del Papa, passi el que passi, està clar que n'acabarà sortint un altre. Hem de veure quins són els candidats.
Perquè això sí, és l'empresa més duradora de tota la història.
Sí, i nacional més gran del món.
Ens tindran en vilo quan, a veure si surt fumata negra o fumata blanca. Quan surti fumata blanca, doncs, nou papa. I hauran de veure... Haurem de veure com és aquest nou papa. Si és una continuació del francès o no. És diferent.
Haurem de veure això... I haurem de veure què passa a Alemanya, també. Sí? No sé si esteu, suposo, no? Pendents, sé si molt o poc pendents, dels resultats a les eleccions a Alemanya d'aquest passat diumenge. L'extrema dreta, diuen, llegia jo avui, torna a projectar un mur invisible a Alemanya, perquè resulta que l'extrema dreta, el més s'ha votat, majoritàriament ha estat en el que era l'Alemanya...
La democràtica.
L'Alemanya...
La República comunista. Democràtica.
Comunista, exacte.
Per entendre.
I esclar, dius, on hi havia el mur, ara, d'alguna manera, hi ha un altre mur, no? També una miqueta.
Un altre mur ideològic, ara.
La qüestió és que el primer partit són els conservadors, el segon més votat són l'extrema dreta, i el tercer partit...
El segon, al final.
El segon.
Extrema dreta, segon. I el tercer, l'Olaf Scholz, el socialdemòcrata.
El socialdemòcrata. I al darrere ja van els verds, però vaja, que amb uns...
mare meva.
Amb unes xifres que a veure, que estan molt a prop un dels altres, trobo. Com ho veieu vosaltres? I com pot repercutir això en el nostre país?
Home, repercutir molt, perquè moltes empreses, començant per una molt propera, que és la SEAT, és propietat alemana, és grup Volkswagen. Dependrà de la situació política alemana i econòmica alemana, que tampoc estan per tirar gaire coets.
No.
Pot afectar molt a nivell d'empreses aquí. En el concepte, per exemple, jo llegia abans de les festes de Nadal el grup Volkswagen, com a Volkswagen, marca Volkswagen, Alemanya ha tancat un tou d'empreses i ha despedit gairebé 20.000 treballadors per la situació econòmica i per la situació de que no venen cotxes, per una situació, i clar, vulguis o no, primer estan començant per les seves, però acabaran afectant altres. I clar, són empreses que tenen empreses per tot arreu, no només com a marca Volkswagen, sinó com a altres marques.
Sí,
i entre elles Seat.
I als Estats Units no en podran vendre.
Sí, han dit que ara faran indústria, o sigui,
allà?
Moltes marques europees s'estan plantejant marxar cap als Estats Units per no pagar els aranzels. Perquè clar, això també és un altre concepte. Si jo vull vendre a tot el món i vull vendre les meves marques, si en trobo que em posen aranzels, doncs tindré que anar allà per estalviar-me aquests aranzels, perquè si no el cotxe et costarà una fortuna.
I per vendre'n, perquè als Estats Units no en comprarà de cotxes a Alemanya, promocionarà els seus, les seves marques, perquè és proteccionista,
tanca
ella mateixa. Us volia llegir una cosa que em van enviar d'aquesta líder de l'extrema dreta alemanya, que és molt curiós. I sempre penso en aquell refran de consejos tengo, vendo, que para mí no tengo. I posa que diu el seu discurs: rechaza el matrimonio igualitario, promueve la familia tradicional. Però ella viu amb una altra dona, que a mi no m'importa, però vull dir...
Ah, sí.
No és coherent.
És
obertament lesbiana.
Però llavors, ella creu, que no es pot casar.
Que ella promou la família tradicional.
Clar. Mama, i fills.
Sí, ja ho he entès. Ui, quines coses.
Està en contra de la educació sobre la diversitat sexual. Per el que acabem de dir, doncs ella
aquesta
és diversa.
És una hipòcrita, no?
I tant. Se opone a la llegada de refugiados y defiende un cierre estricto de fronteras. Plantea deportaciones en massa. I diu, la seva dona és originària de Sri Lanka i adoptada per una família suïssa i viuen elles dues a Suïssa. Què et sembla?
Bueno.
Y quiere restringir los derechos de adopción a parejas heterosexuales. ¿Heterosexuales no poden adoptar?
Tampoc.
No.
No, sí, poden adoptar. Serà... El que no poden adoptar són família homosexual.
Deu ser
pare o mare.
Vull dir que, escolta...
A veure,
no,
una cosa és el que es diu i l'altra el que es fa i l'altra el que es viu, oi?
Estem vivint una situació molt estranya.
Ui, tant.
Perquè no només està... Cada... Suposo que és per temes de... L'altre dia ho comentàvem amb amics i és una cosa molt cíclica. Quan hi ha crisis o sortim de crisis i no han sortit gaire bé, normalment sempre acostumen a sortir tots aquests partits més conservadors, més de no volem immigrants,
sí, això,
tot cap aquí.
Això, més que conservadors, són molt radicals.
Sí.
Bueno, conservadors radicals.
Sí, sí.
Més mirant cap a nosaltres i no tant a fora, no? I és clar, avui en dia això no funciona tant així, perquè al final estem en una comunitat europea, entre tots colorem, si no fem com els britànics, fotem un Brexit i ens espavilem, però mira com els hi ha anat.
Guaita com els hi ha anat, exacte.
Guaita com els hi està anant.
Exacte.
Vull dir que... ara hi ha un auge de partits d'aquest caire polític d'extrema dreta.
Hi ha una onada d'extrema
dreta. Hem de veure com va. I després per la situació geopolítica, no molt lluny d'aquí, d'Europa, tenim encara un conflicte, que és un conflicte entre dos països, Ucrània i Rússia. Si t'hi fixes, molts països al voltant de Rússia, doncs hi ha molts partits que són cada vegada més prorussos i volen tornar a el que era l'antiga URSS. Clar, dius, algú està fallant, no? O no ens estan explicant totes les veritats per una banda, o algú està fallant. Després mires països com els Estats Units, clar, ha tornat al govern una persona que és que només mira pels seus propis interessos. Al final ha fet un govern de multimilionaris, que el seu objectiu és mirar pels seus propis interessos.
No, però l'han votat.
Ells aniran molt bé.
El problema és que han sabut vendre molt bé la moto.
La qüestió és per què hi ha molta part de, molt percentatge dels ciutadans que voten aquestes opcions.
Sí,
perquè som oradors, som molt bons oradors i et saben vendre molt bé la moto, som molt bons venedors.
No ho entenc.
I al final, doncs...
no ho sé.
Acabes caient. Si tu et diuen, el cas dels Estats Units és que els emigrants mexicans s'estraien la feina.
Hi ha moltes classes populars i de classe treballadora que voten aquestes opcions, sí, que no són precisament les opcions que més miren pels
seus interessos.
Pels interessos.
Si tu t'estan matxacant de que aquesta gent t'està traient la feina, que no tens feina, que, no que estàs a l'atur, que t'estan traient subvencions, que estan pagant, que no sé què, que no sé... Al final...
Però al final...
Però després hi ha d'haver el sentit comú de cadascú i el criteri. Una cosa és el que es diu i l'altra, què estan fent aquesta gent?
Però avui en dia la població és molt influent.
No creieu que també pot estar influint que, a veure, que l'estat del benestar està en decliu també.
Sí.
Llavors, durant molts anys, perquè els ciutadans europeus no veiessin, o sigui, l'estat del benestar va sorgir després de la Segona Guerra Mundial, i era quan hi havia allò, tu podies triar entre el món capitalista i el món comunista. El món comunista era el dolent. I llavors, però clar, hi havia coses que estaven bé.
Però veus,
comunista.
Era el dolent perquè te'l venien així.
Te'l venien així.
Exacte.
Sí. Però llavors, clar, perquè la gent digués, no, aquí vivim millor que no passa a la Rússia comunista o als països de l'est que havien estat dins de l'òrbita del comunisme, això havia de ser real. I l'estat del benestar va començar a créixer amb un estat intervencionista, un estat que donava, doncs, sobretot... aquí no va arribar igual, clar, però amb ajudes a les persones més vulnerables, a les famílies...
Clar.
Però això, amb aquest capitalisme tan salvatge que tenim últimament, clar, és molt difícil de mantenir.
No, tot això ho retalla...
I s'ha anat retallant moltíssim.
Directament.
S'ha anat retallant moltíssim. Llavors és quan arriben els més joves, per exemple, jo és perquè penso, els més joves què et diuen? A veure, si no em garanteixen que després tindré una pensió, per què em treuen diners? Per la pensió, doncs que no me'ls treguin. Però això és entrar dins d'aquesta dinàmica que vol el neoliberalisme, justament,
sí,
no?
Sí.
Que és...
Campi qui pugui.
Cadascú que es guanyi les garrofes que vulgui, i quan siguis gran ja veuràs com et pagues tu la pensió. Que aquí l'Estat no està per pagar res.
Bueno, és...
I clar, com que aquests partits justament defensen això, doncs hi ha molta gent que acaba creient-se això. Que és millor que l'Estat intervingui el menys possible i que tothom... Que el mercat ja ho arreglarà tot.
Però això és una discussió que va haver ara fa molt poc, sobretot amb temes dels influencers, que molts marxaven a Andorra, perquè
per exemple,
tenien que pagar molts impostos i marxaven a Andorra. I recordo que va sortir un influencer, el senyor Ibai, que li van entrevistar, li van dir, tu ets un dels influencers més importants de no només de l'estat espanyol, sinó també de Sud-amèrica, és una persona que té molts milions de seguidors, i ell deia, no, jo no marxaré a Andorra. Jo pago els meus impostos, jo pago molts diners. Ell va dir, jo pago molts diners, però també ingresso molts diners. Dic, però jo sé que aquests diners serveixen per coses.
Yeah.
Dic, i això és una equivocació que tenen tota aquesta gent jove. I el problema és que aquesta gent jove té milions de seguidors.
Esclar.
I tots diuen, jo per què he de pagar impostos? De què serveix pagar impostos? Clar,
doncs mira, perquè si després et poses molt greu a Andorra, t'han de portar amb un helicòpter aquí, a Sant Joan de Déu.
Clar, després era molt graciós perquè sortia un d'aquests influencers que se'n va anar a Andorra i, clar, criticava Andorra perquè deia, hòstia, jo he vingut a Andorra i tinc que fer viatges i tinc que baixar a Barcelona. I em suposa un cost i, clar, tinc que anar a un altre país. I dius, bueno, i per què has marxat a Andorra si ja sabies que Andorra no tenia un aeroport? O és el que tu deies, jo vaig a Andorra i clar, vaig al metge i la feinada que tinc, i al final m'acaben enviant a Espanya.
Dius, home, si estàs molt greu, moltes malalties greus, els envien aquí, que ja suposo un acord, i paguen.
Aquí i a la sanitat pública, més a més.
Ja sabem, a la sanitat pública.
Durant molt de temps ja hem sabut com era Andorra, igual que com és Mònaco, com és Suïssa.
No hi havia hospital, no hi havia institut de batxillerat, no hi havia res.
són països que s'han dedicat a ser més paraïsos fiscals i viure sí. del paraís fiscal, sí que són països rics, i pots fer una mica de trampeta en cert aspecte, però bueno, mira, trampeta. Fa 3 dies va sortir allò que fan cada any, el recull dels cotxes més venuts a cada país. I Andorra, el cotxe més venut de tots els que s'han venut aquest any passat és el Porsche 911, un cotxe que aquí a Espanya costa el més barato 150.000 euros, el més barato. I dius, com pot ser que Andorra sigui... I ahir sortia la trampa, que és que molts cotxes que s'han venut a Andorra els han comprat francesos. Perquè a França hi ha uns impostos terribles que cotxes que a Andorra tenen un cost, a França tenen el doble o el triple.
Perquè llavors deien... els compren a Andorra i paguen els impostos per entrar-los a França?
Però pagues molt poc.
Molt poquet, en comparació et surt millor.
Et surt millor. I llavors, clar, dius, per què serveixen aquests països? Per fer aquestes trampes. I llavors, clar, dius, com és que Andorra, els cotxes més venuts, hi havia els 5 primers, el primer era un Porsche 911, l'altre era un cotxe que dèiem, com pot ser que Andorra s'hagi venut, que és un Toyota, però un Toyota deportiu.
I aquests que tenen tants diners, jo no sé com s'ho fan, que sempre troben les gangues aquestes.
Bueno, però...
La manera d'escaquejar.
Però veus,
de no pagar els impostos. Que pots fer... Els treballadors, és com a Hisenda aquí, els treballadors ens tenen ben fitxats.
Oi tant.
I Hisenda et diu, tu has guanyat tant i et toca pagar
això.
Però després estan els multimilionaris... que fan aquesta enginyeria fiscal,
que a més sorprenia
totalment.
Que al final dius, home, no serà il·legal, però estan allà...
El límit, ja.
Però vull dir que sorprenia, perquè a més Andorra posava... L'any passat es van vendre 2.500 cotxes, i dius, ostres, però Andorra tampoc és tan gran, no sé quanta població hi viu, però déu-n'hi-do, s'han vengut molts cotxes, vull dir. I penses, ostres, un país com el tamany d'Andorra, que es venguin tants cotxes i d'aquest nivell... Dius, ostres, què està passant? Clar, després...
Se'l revenen aquí.
Hi ha gent que investiga i diu, a veure, què està passant? I clar, quan descobreixes que han tingut aquesta venda perquè el país veí, que és França, clar, hi ha impostos que han posat a França que és que són terribles. Jo no sé com ho deuen fer els francesos, perquè jo al·lucinava, perquè el segon cotxe més venut d'Andorra, que costa 40.000, a França en costa 90.000. Nou, o sigui, és gairebé
serà,
el poble.
La majoria serà d'impostos.
Impostos.
Són impostos, impostos del govern francès.
Bueno, ja, clar, fan bé de posar impostos amb aquesta... Clar.
Però llavors, si te'n vas a un país del costat i fas la trampa, de què et serveix l'impost?
Però és que és el que passa. És el
vull dir,
que passa,
clar, i entenc que l'impost està posat per tots els cotxes. Clar, no el mateix un cotxe barato que un cotxe car. Però clar, per això la llista d'Andorra són cotxes cars. Dius, què està passant? Dius, però si estem parlant de cotxes que valen molts diners...
De tota manera, tornant amb el tema d'Alemanya, jo crec que aquests resultats reflexen una decepció total de la integració de fa anys de les dues Alemanyes amb la democràtica i la federal. I jo crec que la democràtica realment estan absolutament decepcionats i per això
perquè tenen potser han anat a viure aquesta Europa que ja no era aquella Europa tan del benestar social, sinó
i entre els alemans han sigut els pobres. I tu ara has vingut i jo et faig el favor de donar-te
casa. Però és que el capitalisme té això, el capitalisme salvatge té això. Hi ha uns rics i uns pobres.
Sí.
No, jo seré dels rics. Bueno, seràs dels rics. No, la majoria no són dels rics.
Potser seràs dels rucs. Més aviat.
Jo crec que això reflexa la decepció en general que hi ha.
Ara, tornant aquí a casa, perquè és el que deia al començament, que ens posem a parlar d'un tema i després tots els altres que... Però vaja, que és igual, hi haurà més oportunitats, no? Però en tot cas, el temps que ens queda, que són 9 minuts, m'agradaria parlar una miqueta, encara que sigui, d'aquesta moció que presenten demà al ple, en Comú Podem... i em sembla conjuntament amb la CUP, una moció pel dret a l'habitatge digne. Perquè el que proposen són una sèrie de... Bé, primer fan l'exposició de motius, com sempre, i després doncs demanen que es doni suport a un seguit de mesures, no?, per, diuen, ampliar, millorar la llei d'habitatge. I m'agradaria que comentéssim les mesures que proposen. La primera, expropiació dels habitatges en mans de fons voltors i de la Sareb. Instem a crear una llei d'expropiació que permeti la incorporació d'aquestes propietats al parc públic d'habitatge per a lloguer social sense opció de venda, així com prioritzar l'ús d'aquests habitatges per a famílies en situació de vulnerabilitat i joves que no poden accedir a un habitatge digne. Què us sembla aquesta primera proposta que fan? Que s'expropin els habitatges en mans dels fons voltors i de la Sareb.
Ah, si és estigui, molt complexa, eh?
Si estiguessin a Barcelona et diria que està bé, perquè a Barcelona el merder que tenen amb el tema aquest de fons voltors és que s'ho estan quedant per fer pisos turístics i és un drama que està tenint Barcelona. Però... i cada vegada ho estan veient més. Aquí a Esparreguera no sé fins a quin punt, no sé quants pisos sota fons voltors en tenim, sí, perquè tampoc sabem el registre real de... Clar. De pisos que estiguin en aquest cas amb entitats bancàries o amb fons voltor, però bueno, també és veritat que hi ha un drama en concepte de buscar de pis, vull dir, són caríssims.
Sí, 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 per això.
I si vas a buscar lloguer, són caríssims també. I no se'n troba. I són caríssims, vull dir, tenim un drama en aquest aspecte. Si vas a comprar, car. Si vas a llogar, sí, no en trobes,
això,
i el que trobes, car.
Aquesta seria una mesura, expropiar aquests habitatges. Expropiar també suposa destinar uns diners a aquestes expropiacions.
Pues clar, sí, clar. Perquè expropiar s'ha de pagar.
Si ho fas per intentar que, sobretot, doncs, la gent vulnerable que no té casa pugui anar a una casa, que no puguis negocis, que no puguis comprar-la, que no... Que siguin de lloguer i això, doncs, en part també, i si ho fas també pels joves, doncs també, perquè al final costa molt independitzar-te.
La segona mesura que proposen és limitar el preu del lloguer. Cal aplicar una reducció immediata del 40% en el preu del lloguer, basant-se en el preu registrat prèviament, o en el 60% del valor mitjà establert pel sistema estatal de referència, així com assegurar la regulació i control dels contractes de lloguer, inclosos el lloguer temporal i d'habitacions, per evitar abusos i garantir preus justos, com també establint per defecte el contracte de lloguer indefinit.
El contracte de lloguer indefinit... A veure, jo estic d'acord amb tot el que... Però, clar, jo tinc un pis, el llogo indefinidament, i resulta que d'aquí 20 anys que aquest pis de lloguer li puc treure un rendiment, és igual, de 1.000 euros, si m'estan pagant 200, perquè, clar, com que és indefinit, l'IPC, IPC... Jo recordo la meva mare a l'Eixample de Barcelona, que pagava 300 euros, sí, a l'any, sí, 80. Sí. 300 pessetes.
No,
pessetes,
sí, sí. Llavors, cada cop
hi ha
més
desequilibri. Aquí s'ha de buscar un, sí, equilibri, no?
És que abans, jo recordo que, per experiència de casa dels meus pares, hi havia senyors que tenien moltes propietats, tenien molts pisos, i els tenien de lloguer. Sí. Els meus pares han viscut de lloguer fins que aquest senyor es va morir, i els hereus no van voler continuar amb aquest negoci que tenia el senyor, que bàsicament, clar, tenia molts pisos aquí a Esparreguera, i el que va fer els hereus va ser, doncs,
vendre.
I llavors és quan els meus pares van comprar el pis.
I amb prioritat...
Però, clar, avui en dia...
I amb un preu que era més baix que no
l'ha demanat. Sí, amb un preu més baix.
Segons la llei que hi havia hagut...
El problema és que avui en dia no és així. Vull dir, hi ha gent que té un pis, però en té un, o en té perquè li ha tocat d'herència, o perquè, mira, va comprar, es va separar i està amb un altre i s'han comprat una casa i aquell pis, doncs, el tenen i el lloguen.
Clar, el problema potser és que abans qui tenia un pis era la seva casa de la família de tota la vida. I després estaven els que tenien molts
pisos i que feien negoci amb lloguers.
Ara, en els últims anys, com que tantes persones es van accedir a la propietat, i van tenir potser una segona residència o més d'un pis, no? Doncs ara també hi ha petits tenidors, diguéssim.
Clar.
Que també han...
Suposo que la majoria deuen ser petits tenidors, que amb els estalvis del llarg de la seva vida de treball han aconseguit comprar-se un pis i el posen de lloguer per ajudar la seva pensió de jubilació.
Mariona, sí. O especulant, perquè quanta gent s'ha comprat un pis, se l'ha venut, amb el benefici que ha fet, se n'ha fet un altre... Clar, sí, això també...
Clar, però diu, mira, el tercer punt és prohibició de la compra especulativa d'habitatges. Clar. Però l'especulació la permet el mercat i la permet la política d'habitatge. Hi ha hagut alguna cosa que ha propiciat l'especulació, perquè si no com dius tu, tu compres per especular, això es veu després, no?, segons el que facis. Llavors diu, que ara establir, ai, m'està dient la Neus, que ens queden 3 minuts. 3 minuts, no? Cal establir, diu, res, un minutet, deixa'm, Neus. Cal establir que qualsevol comprador d'un immoble haurà de residir-hi durant almenys 4 anys abans de poder posar-lo en lloguer, establint excepcions només en casos de força major i sempre sota condicions regulades per l'administració pública. O sigui, si tu compres un...
Això perquè estaria bé, estalvis, jo ho trobaria molt bé.
Sí, que hagis de viure.
Sí, 4 anys mínim, sí. Així ens evitaríem...
O sigui, tu no pots comprar-te... tens un, no pots comprar-te un altre.
Exacte.
Si tu ja tens on viure.
Sí, durant 4 anys.
I després, quan acabin els 4 anys... llavors
comprar
ja pots,
el que vulguis ja i bé estar 4 anys més en un altre lloc.
En un altre. Has d'anar canviant... I llavors, després el poses de lloguer indefinit.
Això d'indefinit em fa a mi molta por.
Són coses que estan totes a la mateixa
cosa. El que passa, en comptes, perquè ara els contractes són de 5 anys de lloguer, no?
Sí, màxim.
Jo ampliaria aquest pas, 10, 15 anys.
Els grans tenidors són 7 o 8 anys, em sembla. Els grans tenidors són màxim 7 o 8 anys.
Val.
Els 5 són per...
El problema és que aquí hi ha hagut la política perquè els bancs els ha interessat que tu compressis, perquè tenies que fer hipoteca.
Bueno, i perquè la gent s'ha interessat també per comprar.
Sí, perquè no hi ha hagut una política de lloguer. Sempre t'han dit, compra que serà teu. I serà teu, en realitat no. Serà teu quan acabis de pagar amb el banc.
Però ja estava bé, perquè sabies que quan arribaves a la...
Sí, però durant 40 anys estàs casat amb el banc, no amb la teva...
Sí, però quan arribava la jubilació tu sabies que allò era casa teva, no havies de pagar res...
Sí.
Era com quedar-te sense haver de pagar lloguer. A veure qui ho arregla, això. Nosaltres no ho arreglarem.
Complicat. Perquè l'especulació hi és per banda i banda, Tant per la banda dels propietaris com dels llogaters.
Sempre que hi hagi algú dispost a pagar...
Això ho fem entre tots. Sí. Doncs Mariona Masferrer, David Oriol Rebollo, Quim Durà, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Us deixem ara amb la Neus, que continua el control tècnic, amb la nostra companya Judit Blasco, que entra a oferir-vos, a dir-vos quines són les notícies més destacades d'Esparreguera d'aquest 25 de febrer de 2025. Fins demà, que acabeu de passar un molt bon dia.
Vinga, bon dia.
Bon dia.